Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Pots tornar a escoltar tots els continguts al web de Ràdio Sabadell, però també a Spotify, iVoox i a l'Apple Podcast.
Del coronavirus encara ens queden moltes coses per saber i això ha passat durant tota la pandèmia, en què ha quedat palès el desconeixement sobre com fer front al coronavirus, que registrava un important comportament sense precedents. De fet, hi havia més preguntes que respostes damunt la taula. En aquest context, investigadors d'hospitals, universitats i farmacèutiques van posar-se a treballar per començar a respondre alguns dels dubtes que planaven entre els professionals sanitaris. A l'entorn de Sabadell i del Vallès s'han impulsat algunes d'aquestes investigacions. Ens les repassa la Karen Madrid.
En un context d'UCIs saturades, xifres de víctimes en constant creixement i sense vacunes, un dels primers estudis fets al territori era per buscar potencials fàrmacs contra la Covid-19.
El va impulsar un equip de científics del Centre d'Investigacions Biològiques Margarita Sales al Sincrotró Alba. La llum dels equipaments de la Cerdanyola es va utilitzar per estudiar els efectes d'una sèrie de fàrmacs antitumorals sobre el coronavirus.
Fernando Díaz, responsable del grup investigador del centre.
Entonces, lo que ahora nosotros hemos hecho ha sido un pequeño modelo de infección por coronavirus. Hemos tomado unas células de un tumor de pulmón, las hemos modificado genéticamente para que sean susceptibles al coronavirus y las ponemos sobre una superficie. Entonces, aunque suene un poco de risa, hemos pintado un coronavirus de verde, ¿vale? Le hemos incorporado una proteína de una medusa y cuando una célula se infecta, verde fluorescente.
Els resultats de la investigació no van arribar a transcendir a la premsa.
Una altra preocupació que han abordat els investigadors ha estat el risc de contagi. Des del Banc de Sang donaven a conèixer el novembre passat un estudi que confirmava la relació entre grups sanguinis i aquest risc.
Una recerca impulsada entre un miler de donants sense patologies prèvies confirmava que els grups 0 estaven menys afectats per la Covid-19, mentre que la incidència es disparava en els grups A.
Eduard Muñiz, investigador del Banc de Sang.
És que en funció del grup sanguini que tenim, també tenim uns anticossos de grup sanguini que van dirigits en contra dels altres grups, diferent al que és propi. Això és el que fa que les persones de grup 0, donat que tenen els dos tipus d'anticossos, podríem dir que estan més preparades o tenen un ventall d'anticossos de grup sanguini més ampli com per intentar evitar que el virus envaeixi el nostre organisme.
Tot i que els resultats són evidents, entre donants que han superat la Covid-19 divergeixen en pacients hospitalitzats per la malaltia que han rebut transfusions durant el seu tractament. En aquestes persones no s'observen diferències entre grups, ja que es tracta de pacients amb altres patologies i un sistema immunològic afeblit.
Anticipar-se a l'evolució de la malaltia ha estat un altre dels objectius dels investigadors, però com fer-ho? Un estudi del Taulí apostava per comprovar els índexs de glòbuls blancs.
Després de comprovar els nivells de limfòcits d'una quarantena de pacients, es comprova que els que els tenien alterats evolucionaven pitjor.
Joan Calvet, investigador principal de l'estudi.
Són les persones que tindrien una tendència més important a posar-se més greus durant l'ingrés, a requerir més tractaments específics, més dosis de corticoides, per exemple, que hem d'estar més alerta perquè poden acabar intubats o amb més alts requeriments d'oxigen. En canvi, les persones que tenien encara uns limfòcits prou elevats eren les que igualment podien haver requerit ingrés donada la gravetat, però que, diguéssim que amb baix fluxos d'oxigen, simplement amb mascareta i sense massa més necessitat de tractament, podien sortir endavant.
Un altre estudi del Taulí volia descobrir si el dèficit de vitamina D es tradueix en més complicacions en pacients de coronavirus.
Les conclusions sobre l'anàlisi de dades de la primera fase encara no s'han fet públics, però els resultats de l'estudi del Reina Sofia convidaven a pensar en aquesta relació.
Enrique Casado, col·laborador de la investigació i responsable de la unitat de metabolisme ossi del Taulí.
Dels 50 pacients, només dos pacients, o sigui, no, perdó, només un pacient va ingressar a la UCI. Això vol dir un 2%. Un 2%. En canvi, dels 26 pacients que no van rebre vitamina D, un 50%, 13 pacients, van ingressar a la UCI. Un 50%. El pacient tractat amb vitamina D que va ingressar a la UCI es va donar l'alta i va evolucionar de forma favorable. Dels 50%, dels 13 pacients que van ingressar a la UCI que no van rebre vitamina D, dos pacients van acabar morint.
A través d'un estudi de la Societat Europea de Cures Intensives amb la col·laboració de l'Hospital de Sabadell, es va confirmar que l'índex de fragilitat és un factor més determinant que l'edat a l'hora de predir la supervivència d'un pacient de Covid.
Després d'analitzar 1.500 pacients crítics de més de 70 anys afectats per coronavirus, l'estudi ha demostrat que la fragilitat de les persones és un factor clau per predir el grau de supervivència.
Antoni Artigas, coordinador de l'estudi a l'Estat i director emèrit de Medicina Intensiva del Taulí.
I el que vam veure és que la supervivència global va ser del 60%. És a dir, que es va morir el 40% d'aquests malalts. Malalts amb Covid greu que ingressaven a intensiu. D'aquests, els malalts fràgils van ser el 40%, però aquests malalts es van morir el 60%. O sigui que hi havia una relació clara entre la fragilitat que tenen aquests malalts i el seu pronòstic.
I més enllà de la fragilitat, l'obesitat també és un factor clau per preveure una evolució més agressiva de la Covid, segons un estudi liderat pel mateix Artigas, realitzat de forma conjunta amb 21 hospitals més d'Europa, els Estats Units i Israel.
L'Hospital de Sabadell ha fet un seguiment de 125 pacients obesos ingressats a la unitat de cures intensives i ha confirmat que un 74% ha necessitat ventilació artificial i que l'índex de mortalitat després de 28 dies d'hospitalització és del 36%, molt per sobre de la mitjana.
Això passa independentment de les alteracions metabòliques que poden tenir aquests malalts. És a dir, els malalts obesos o són diabètics o tenen alteracions metabòliques que podrien justificar, però quan ho hem mirat, tenint en compte aquests factors de confusió, el que hem vist és que l'obesitat és un factor independent per se associat a una major mortalitat.
A mesura que avança la pandèmia, molts dels dubtes plantejats inicialment queden resolts, tant per estudis com aquests, com per l'augment dels casos. Tot i això, encara hi ha moltes incògnites per resoldre i la investigació no s'atura.
Pots tornar a escoltar tots els continguts al web de Ràdio Sabadell, però també a Spotify, iVoox i a l'Apple Podcast.